l'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri.
Molt bon vespre, benvinguts al Tribuna Preferent, aquest espai de debat dedicat al Centre d'Esports Sabadell. Són les 7 i gairebé 5 minuts d'aquest dilluns, l'últim del mes de gener, dia 29. A poc més de 72 hores perquè es tanqui el mercat d'hivern al Centre d'Esports Sabadell, que vaja, passarà a acaparar tota l'atenció en els pròxims dies, a l'espera de veure com completa la plantilla el Centre d'Esports Sabadell. De fet, i això pràcticament és entrar cara barraca, tuit del Centre d'Esports Sabadell de fa 5 minutets. Bé, d'entrada, saludar-vos a tothom, que ens seguiu a l'antena i també a través del canal de Twitch. Ja sabeu que participar té premi. Però li començarem posant feina al Roger Benet. Roger Benet, això no ho hem previst, eh? Oh, és que va dues passes per endavant, eh? Aquest tuit que ha fet el Centre d'Esports Sabadell, ara fa 5 minutets, diu: "Hola, arlequinats, com veieu començar la setmana amb announce?" Aquí picant a la porta, el GIF i un hello. Poc misteri, us hem de dir, eh? No us espereu cap nom sorpresa, sobretot si heu estat seguint l'actualitat en el dia d'avui del Centre d'Esports Sabadell. I és que Jesús Fernández, central de la Ponferradina, 23 anys, asturià, serà aquest reforç, aquest fitxatge, bé, fitxatge, cessió, que estava buscant el Centre d'Esports Sabadell per l'eix de la defensa. Per tant, avui començarem el programa, insistim, cara barraca, amb aquesta arribada al Centre d'Esports Sabadell. I saludant també els tertulians que tenim avui, l'Adrián Arroyo i l'Enric Arnella. Què tal, com esteu? Benvinguts a tots dos.
Bona tarda.
Espera, micròfon, un moment.
Dues passes per davant, ja ho has dit, Bona tarda,
Bona tarda. Estava pensant en el tuit i els micros. Kenric, tranquil aquests dies, no? Sense competició al waterpolo.
Sí,
bé, ja... si més no, els primers equips.
Sí, entrant en tensió per lo que ve, però sense estrès, de moment.
L'Enric, per qui no ho sàpiga, a banda de bon arlequinat, és membre del cos tècnic de l'Astralpool Natació Sabadell Femení de waterpolo, i ara que hem tingut europeu, que estem a les portes de començar el Mundial de Doha aquest cap de setmana, doncs pot viure una mica més tranquil i també permetre's el luxe de poder venir a xerrar una mica del Sabadell.
I tant, sempre és un plaer tenir temps per venir aquí i tenir temps per analitzar el Centre d'Esports amb més calma.
No sé què li està passant a Roger Benet. A...
No, que va a comissió de Maximus i ha decidit fer un pla tancat per començar ja.
Ah, sí, començar, de Maximus.
Sí.
Avui sortejarem també la pizza, evidentment, d'aquest Tribuna Preferent. Molts comentaris que ens arriben ja des d'aquí i que... que a l'atac, que comencem ja a l'atac. Si és que entrem cara a barraca avui. Podríem començar analitzant l'últim partit contra la SD Logroñés, parlar del bon punt que va aconseguir el Centre d'Esports Sabadell, sobretot perquè no va perdre, però és que al final l'actualitat mana. I sabent com funcionen aquestes coses, crec que d'aquí a 23 minuts, si el Departament de Comunicació del Sabadell no porta la contrària, s'haurà anunciat un nou reforç, en aquest cas el de Jesús Fernández. Adri, que el venim explicant tot el dia aquí a Ràdio Sabadell, ni que sigui per aquesta part informativa que et toca.
Sí, no, pocs secrets, com deies tu abans, és un nom de sobres conegut i que a sobre és un nom que coneixem o tenim referències ja d'ara fa un any, perquè el Sabadell ho va intentar ara fa un any. En aquell moment estava en el Lugo, bé, en el Polvorín, que és el seu filial, estava a segona federació i per tant és un jove jugador. En el moment del gener del 2023 era sub-23, ara no, perquè el mes que ve en farà 24, per tant és el primer any de sènior. Ho dic a nivell federatiu, de llicències, que el Sabadell en té dues de disponibles i una tercera sub-23, doncs ocuparà una de les sènior i per tant quedarà una de joves, que no seria descartable que fos per alguns dels joves que estan en dinàmica de primer equip i que tenen fitxa de filial, és a dir, Sander o sobretot Marro, però veurem. Al final, bàsicament, no canvia res el panorama per qualsevol dels dos si passa a tenir fitxa de primer equip, però federativament parlant has de tenir complertes totes aquestes llicències sub-23. Per tant, si ha arribat el cas, pots fitxar, per exemple, un altre sènior i necessites tenir complerta aquesta quota de sub-23, doncs es donaria la llicència a algú dels de la casa i ja està. Dit això, jugador que l'any passat estava al Lugo, torno a Jesús Fernández, que aquest any ha fitxat per la Ponferradina, per tant no s'ha mogut massa lluny, o sigui a un radi d'uns 150-200 quilòmetres, també de casa, perquè recordem que no és gallec, tot i que va acabar de formar-se allà, sinó que és asturià, va sorgir de Mareo, de l'Sporting de Gijón, abans d'anar cap a Lugo, i que al final doncs és el jugador que el Sabadell estava buscant per apuntalar una línia defensiva que normalment està sent en els últims partits de 3, però amb el central extern no sent central, o sigui, amb Carles Salvador, que és un migcampista que s'incrusta al darrere, amb Calavera l'altre dia jugant uns minutets en el seu debut, no com a lateral, sinó fent de tercer central. Tenies per l'altra banda la possibilitat de fer-ho amb Ricard Pujol, que és un central lateral, i per tant aquí doncs, crec que anava una mica o bastant curt al Sabadell. Si et pares a pensar, els que entren pels que surten, havien sortit dos centrals, un que ni tan sols havia jugat, Biel Ferrés, l'altre Antonio Sánchez, i crec que era evident que calia reforçar aquesta posició.
Si algú segueix el canal de Twitch, que sàpiga abans de res que qui parla en nom de Ràdio Sabadell és Roger Benet, que ja sabem que... Bé, ha promès que avui el so serà millor que el de la setmana passada. L'ortografia no és lo seu. Això ja ho sabem.
Jo el que
l'anglès
faria,
tampoc.
Jo el que faria seria directament que amb el mòbil, igual que estic fent jo, que es creï un compte. Per exemple, com a idea, Roger.Benet, que està molt bé, i que ell vagi escrivint des d'allà.
Ho dic perquè ha posat hitters...
Haters.
I seria haters, però no passa absolutament res.
L'anglès tampoc és el seu fort.
No, per això. Magic English, Roger Benet. Enric, estava clar que el Sabadell, això ho havíem detectat tots els seguidors aficionats des de principis pràcticament de temporada, que una de les posicions en les quals anava més coix era la del central. Per tant, acabes de subsanar segurament l'últim deute amb l'arribada de Jesús Fernández, que després sortirà millor o pitjor, però d'entrada sembla que subsanes l'últim deute que tenies en aquest mercat, no?
Sí, penso que és una incorporació important. Jo tinc plena confiança en la direcció tècnica, ja que de moment està encertant tots els fitxatges en aquest mercat d'hivern. Si bé és cert que des de l'arribada d'Òscar Cano l'equip té una altra cara, no? Ha agafat molta més solidesa, inclús recordo els primers partits, el Pau Resta, l'Hortolà, que semblaven uns altres des de l'arribada de Cano. Bueno, l'equip és obvi que ha agafat un altre to, no? I ara mateix estan competint defensivament a molt bon nivell, però queda molts partits, hi hauran jornades de molta tensió, acumulació de targetes, expulsions, que tinguem sort amb les lesions, i encara que, com explicava ahir el míster a la roda de premsa, el tema del tercer central, que utilitzava, com deia ara l'Adri, el central extern, un migcampista o lateral, tenir un tercer central pur és clau, no? Vull dir, jo sóc patidor, inclús m'agradaria tenir un quart, però som conscients de la situació i, bueno, sí que és un jugador que potser ha tingut poca participació, no? En l'últim any i mig, bueno, no ha acabat d'entrar, però jo confio que si el porten és per fer-lo jugar, tal com ha passat amb els altres reforços, i segur que en serà de molta utilitat.
De fet, t'ho pregunto a tu, Adri, agafant com a fil argumental això que deia l'Enric, dos comentaris més que ens arriben al Twitch. Un deia a l'Òscar, només vindrà un central o dos? Preguntava, amb un punt de picardia, em sembla. I el Murci deia, hauria d'arribar una altra defensa. Amb la sortida de Carri tornem a estar una mica justos. Tu què creus?
Que no arribarà una altra defensa, crec, o sigui, si jo ara hagués de posar diners sobre la taula, diria que no. Després, ja sabem com són els últims dies de mercat, i tenint llicències disponibles, jo no descarto cap escenari, ni un, en cap posició. O sigui, des de la porteria fins a la davantera, no descarto res, perquè al final els últims dies de mercat et poden donar oportunitats que tu, tenint no una bajanada de calés, però podent permetre't algun fitxatge més i tenint llicències disponibles, per què no? Però ara mateix jo crec que queda bastant coberta la posició, entre altres coses, al marge del que dèiem ara del punt de polivalència de gent com Salvador, com el mateix Calavera, etc., perquè tens la figura de Ricard Pujol que et pot fer tant de lateral en el cas que no estigui Toni Herrero, que ho està jugant pràcticament tot aquí, o de tercer central, d'extern per l'esquerra i no per la dreta, fins i tot tindries la possibilitat de Pau Fernández, que és un jugador internacional per la selecció espanyola, crec que era la sub-19, però ara em llenço a la piscina, és del juvenil A i és un jugador que està entrenant amb la primera plantilla. O sigui que al final és un jugador amb projecció dins de l'estructura del centre d'esports i que per tant ha arribat el cas, home, segurament no seria una primera espasa per dir me la jugo amb Pau Fernández 7 partits de titular, però sí que ha arribat el cas et podria fer aquesta funció també, per tant això està bastant calculat. I de la resta és que, per exemple, llegia algun comentari que deia, però ve d'Extremadura o ve del Bierzo, el fitxatge? Bàsicament perquè el company Ángel García comentava la possibilitat de Borja López, ex del Sant Andreu, del Cornellà, ara mateix el Badajoz, ell és santcugatenc, tot i que crec que va néixer a Terrassa. És un perfil diferent en el sentit que és bastant més contrastat, més veterà de guerra, per entendre'ns. És un dels que s'havia plantejat al Sabadell. No era l'únic, també t'ho dic, eh? O sigui, no era només una opció de o anar a per Jesús Fernández o anar per Borja López. Hi havia més sobre la taula, entre d'altres perfils més joves fins i tot, d'ocupar la fitxa sub-23 que dèiem abans, amb jugadors que estan en dinàmica de filial dels seus clubs i que podien sortir en forma de sessió per agafar hores de vol en una categoria superior, però vaja, al final s'ha apostat per Jesús Fernández. Jo crec que els dos no vindran, o sigui, que no serà fitxat dos centrals més. Però, vaja, que el que està a punt de caure és Jesús, és evident.
Sí, sí, d'aquí a un quart d'hora, si no ens fallen els càlculs, concretament.
Sempre acostuma a fer aquesta fórmula al Sabadell, no?
Mitja horeta,
més o menys, i això. I després, fins al dijous, que és quan es tanca el mercat, pot passar de tot. Jo no descarto res, ni d'entrada ni de sortida.
Ni d'entrada ni de sortida, eh?
Tu descartes?
No, absolutament. Home, i més, escoltant, ho deia l'Enric també, les paraules dels protagonistes. A Rosende l'hem escoltat menys perquè únicament hi ha hagut un parell de presentacions, una doble, la d'Abde i Soto, i l'altra la de Carles Salvador, però aquí m'ha escoltat més sovint és a Òscar Cano, també a Enric, en aquest cas ho deies tu. Al final, ell ho deia textualment l'altre dia, m'espero sorpreses fins a l'últim dia. Em puc esperar sorpreses, sí. Venint de Rosende.
Sí, explicava que, bueno, a mi em va donar a entendre a l'Òscar Cano, bueno, va ser bastant explícit, no?, tot i que deia que els dies previs al partit que el Rosende no li parlava de fitxatges, em sembla que sap bastant més que nosaltres i alguna sorpresa ja preparada, que no té per què ser m'entrada, eh? A mi m'inquieta la situació del Cristian Herrera ara mateix, i veurem com acaba tot plegat.
Us diria que 7 i 16 i ja ha sortit la grossa, pràcticament del programa d'avui. Ho dic perquè, mira, ara just el Berni diu, darrere se'n sap alguna cosa. El Manel deia, bona tarda, en tema sortida crec que Manel no aguantarà la suplència i si pot demanar a sortir jo a Cristian Herrera faria el possible perquè es quedi. L'Òscar, ara en sèrio, em fa molta llàstima la situació de Cristian Herrera. Pràcticament sense haver tret el nom encara aquí a Tertúlia, doncs ja havia sortit, eh? El Murphy deia, Cristian Herrera fa pinta que sortirà segur, és una pena, l'any passat ens va donar molt, jo miraria de recuperar-lo. Menys de 72 hores perquè acabi el mercat. Cristian Herrera, si voleu anem per parts, eh? Comencem per Cristian Herrera. Cristian Herrera es quedarà al Sabadell o no es quedarà al Sabadell?
Jo us ho llenço ja. Et faria un pack, dels dos? O fins i tot de Nando García, que sé que no té segurament per la gent tant de pes, però que al final està en una situació més o menys similar. Són jugadors que venien per tenir un protagonisme clar, un rol de jugador important, i que és una evidència que no ho estan tenint. O sigui, no estan jugant pràcticament res les últimes setmanes. És un amiguis per navegants? Home, a veure, si ets un jugador que té aquesta importància, aquest rol, i no estàs jugant i se t'obre la possibilitat de sortir, crec que al final, igual que ha pogut fer, per exemple, Beitia o Carrión, que han aixecat la mà i han dit si aquí no he de jugar, me'n vaig fora. Però no és una situació fàcil. I no me n'amago, al final no s'ha de descobrir res. Són uns jugadors que, fins i tot en el cas de Cristian Herrera, s'ha guanyat tenir un cert estatus a nivell econòmic, fins i tot, saps? De ser fitxes importants dins de la plantilla. Què vull dir amb això? Que el Sabadell no els farà fora. El Sabadell no té la intenció de dir Cristian, marxa demà, necessito...
Ni la necessitat.
Ni la necessitat, correcte. Que si aixeca la mà i demana una sortida, estudiaran el cas? Segur. Però clar... ho dic perquè crec que depèn més dels jugadors que no pas del Sabadell els si continuen o no continuen. I dit d'una altra manera, si tu ets el jugador, aixecaràs la mà i demanaràs sortir si tens alguna cosa que realment et convenç. Si no, al final, ningú deixa la seva feina, ja no en el futbol, en qualsevol altre àmbit, no deixes la feina per marxar a casa i quedar-te amb una mà al davant i una al darrere. Per tant, dependrà de si tenen o no tenen ofertes sucoses, de si fan aquest pas endavant o no, i si no, al final, són jugadors un mes de la plantilla. I el mateix Òscar Cano i el mateix Carlos Rosende la setmana anterior ho havien dit, de dir, a nosaltres no ens en sobren. Ara, si... no ho van dir específicament d'aquests noms en concret, però si continuen, competiran en el cas de Manel contra Vladis i contra Baselga quan torni per guanyar-se un lloc a la titularitat. I... però sí que és veritat que, ostres, et poses a la pell de Cristian Herrera i de ser un jugador que era determinant al 100% l'any passat a no sortir a escalfar en un partit que va 0-0 o fins i tot 1-0 durant 4 minuts a les Gaunes. Te'n sumes que potser el teu rol d'aquí fins a final de temporada no és el que segurament desitjaves. Però insisteixo en la idea, crec que depèn bastant més dels jugadors que diguin prou, en aquests 3 dies busco un destí nou i marxo, que no pas que el Sabadell els hagi convidat més enllà de deixar clar quin és el rol que estan tenint ara mateix.
Tu com ho veus, Enric?
Bueno, jo, semblant amb la línia que comentava l'Adri, tot i així, bueno, sabem com és, no?, el futbol, els interessos, el mercat, i la realitat és que hem tingut aquí un mes de gener on l'equip ha funcionat molt bé, amb un mercat de fitxatges obert. La comunió entre la direcció esportiva i l'entrenador és total. Crec que el missatge que se li ha llançat a Cristian Herrera és molt clar, no? I ja no és... Segurament s'han treballat nous mecanismes, pot ser que encara no els estigui agafant o no els faci prou bé com vol l'entrenador, però és el tema aquest de ni escalfar, sortir, una presència testimonial. Jo penso, estic convençut que se li ha llançat un missatge d'obrir-li la porta, no? I... coneixent la situació també econòmica del club, si l'entrenador no hi acaba de confiar, doncs podria ser també un motiu més. Al final el Vladis l'ha passat per davant, ha arribat l'Abde pràcticament sense entrenar, ha passat per davant, ha sigut titular tant d'ell com del Manel. Però bueno, penso que els missatges que ha llançat durant aquest mes de gener el míster han sigut molt clars.
I fins i tot amb l'aparició d'un futbolista com Marc Marruecos. Sí. És que no només són aquests reforços, no?, que han arribat en el mercat d'hivern, sinó que fins i tot el propi míster ha tirat del propi Obrador. I ell mateix, que no ha donat arguments tàctics i tècnics en les rodes de premsa, però és que després es demostra també en els minuts, amb aquest repartiment de minuts de joc, com jugadors com Marro han tingut més protagonisme o més pes que Cristian, en aquest cas.
Dissabte li preguntava, després del partit, precisament per això, no?, de dir, Vladis el teníem aquí com un jugador més de banda, i en canvi, entre cometes, te l'has inventat com un davanter centre i està funcionant, i ens sorprens amb un recanvi que és Marro, que tampoc és un davanter centre, i en canvi el poses aquí, digue-li fals nou, digue-li com vulguis, i va explicar una miqueta la seva idea tàctica del per què a l'hora d'anar a buscar els rivals, a l'hora de fer la pressió, del que t'aporta un i no t'aporta l'altre. Fins i tot deia, és que Vladis, el seu punt fort no és el d'associar-se segurament, el de fer moltes passades, i només ser vertical, estirar l'equip, i això segurament el veig, deia Òscar Cano, més com a davanter centre que no pas des de la banda, on sí que tens una participació més activa a l'hora d'associar-te. Però és que tant Cristian com Manel, quan Òscar Cano va arribar, van ser titulars. O sigui, els dos van tenir el seu moment de protagonisme. Després hi ha una altra part de la pel·lícula que és un tòpic, però al final és una realitat. Si tu vas trobant un 11 que més o menys et funciona i malauradament en el cas d'aquests dos jugadors no hi són en el moment que comença a funcionar, corres el risc de caure de la roda, que és evident que al final Òscar Cano ha trobat com un esquelet que potser, de fet no, les últimes 3 setmanes ha repetit 11,
sí,
però que si agafes el quart més enllà, són matisos el que ha canviat, no ha canviat radicalment l'alineació. I està funcionant. I al final això en el futbol és una premissa que si et funciona, doncs toques poca cosa. I en aquest sentit, d'aquí fins que acabi la temporada poden passar mil coses, però ara mateix és evident que el rol que estan tenint és bastant testimonial.
Sobretot pel comentari que feia per aquí el Jordi Romagosa, que deia al final tant director esportiu com entrenador semblen haver tocat les tecles correctes, per tant hauríem de confiar en ells. És que realment quan vens a fer un gener immaculat amb un 10 de 12, discutir... que és discutible, evidentment, només faltaria, però clar, pensar, ostres, no m'ha anat bé durant tota la temporada jugant d'una manera o amb uns determinats jugadors, ara que per fi sembla que he trobat el bon camí, com li trobo encaix, no?, a aquest tipus de futbolista, Enric?
Sí, no, de ben segur que és així. Per això jo, bueno, el que comentava a mi, la sensació és que, bueno, que no es compta amb ell, potser pel perfil sí que és cert que, per exemple, el Vladis, quan està jugant, la seva entrega, no?, en les tasques de pressió, no?, en el treball més... la feina bruta, com si diguéssim, és encomiable, no? I, bueno, sí que potser el minut 75 està fos alguns partits, però jo crec que es valora molt aquesta feina. I a mi la sensació dels partits que ha jugat Cristian Herrera amb l'Òscar Cano és que potser li faltava aquest puntet, i se'ls hi ha ajuntat tot. En cap moment discuteixo què hagi de jugar o no, perquè amb els números que hem fet aquest gener podem seguir, si aguanten, els mateixos 11 fins a final de temporada.
Aquí diu per aquí el Jaime també, amb raó, que més faltava Selga per tornar de la lesió. Per tant, quan torni a Selga, encara més car, es posarà a jugar en aquesta parcel·la d'atac. No sé, ara no me'n recordo qui era per aquí abans, que deia que hi havia potser fins i tot massa davanters, crec que era el Dani, que parlava precisament d'això. Per cert, un aclariment, que preguntava per aquí el Vicenç, crec que ja li donaven la resposta, però bé, Adri, la pregunta del milió sempre en aquests casos, quan entrem en els últims dies, quan es tanca el mercat?
Dijous, dia 1. O sigui, perquè ens entenguem, a les 23:59 i 59... del dijous, del dia 1. No del 31 a l'1, sinó de l'1 al 2. I llavors està el matís aquell de sempre, de les 6 de la tarda. O sigui, tu això has de tramitar-ho a través de la Federació Catalana de Futbol, la llicència, encara que depenguis de Federació Espanyola. Teòricament et recomanen que sigui abans de les 6 de la tarda per tancament de la Federació Catalana. Clar, seria un greuge total si tu tens només fins les 6 de la tarda per poder inscriure un jugador i la Federació Gallega, l'Aragonesa o la Madrilenya et deixa fins a les 12, perquè estaries en inferioritat respecte a un altre que podria fitxar més tard que tu. Si arribat el cas depengués d'entrar una fitxa a les 10 de la nit, es podria fer. O sigui que per això no hi hauria problema burocràtic en aquest sentit. Ho dic pels faxos del Madrid en el seu dia i tot això. Hi hauria marge, però és a les 12.
El que està clar, i ja ho ha deixat caure avui el Sergi Garcés a l'Hotel Suís, ho podem recuperar ara i recordar al Tribuna Preferent, és que dijous hi haurà festa gresca, sí? A Ràdio Sabadell.
Super Bowl a Ràdio Sabadell.
Això serà la setmana que ve. Si hi ha alguna cosa a explicar, és a dir, si arribem amb els deures fets, el dia 1 no ens hi posarem al Twitch, però que en la mesura del possible, si queda alguna cosa per fer, algun fitxatge, el que sigui, ben atents perquè tindrem això muntat i en qualsevol moment...
Què us agrada,
A les 4 de la tarda, a les 6 o a les 10 de la nit, farem un especial aquí a...
Aquí?
Aquí mateix, no? Bé, si vols connectar-te des de casa... També et pots connectar des de casa.
Demanem a Rosende que guardi un parell d'operacions per l'últim dia.
Sí, posats a demanar. I mira que ella ha dit, a més d'una ocasió, que a ell no li agradaria deixar deures per l'últim dia.
No conec... Anava a dir ningú, pràcticament ningú, que es dediqui a això i que vulgui deixar-ho a última hora.
Clar.
Hi ha gent que té teories diferents, o sigui, que a última hora pots pescar jugadors que segurament el dia 1 de mercat no pots, però és evident que si tens una sèrie d'urgències com les tenia i continua tenint-les al Sabadell ja gairebé mitigades, però al final estem parlant de moltes operacions que havies de fer, com per deixar-les totes a última hora. Però el mercat és que Sona molt tòpic, però és una realitat. Tu, al mercat d'hivern, és difícil de reforçar-te amb allò que vols, perquè tu, quan comences un mercat d'estiu, tens tot per poder triar. És veritat que hi ha jugadors que tenen situacions contractuals de més anys i, per tant, pots, jo vull fitxar aquest d'aquest jugador. No, és que té dos anys signats i no un. Aquí ja estàs perdut.
Mira el...
sí, sap greu.
El malparit.
Ara et deixo parlar una mica més, em sap greu.
Home, es nota la professió.
però el que sí, perdona, Adri, que Roger, ves fent F5 ja al Twitter del Sabadell, perquè d'aquí a minut i poc tenim notícia.
El que deia, que al final al mercat d'hivern, si tu tens jugadors que t'estan servint a tu, normalment no els deixes marxar. I per tant, a l'hora d'anar a pescar, és bastant més reduït el mercat, i això provoca que els timings del mercat siguin molt, molt, molt diferents. Tu a l'estiu pots administrar d'una manera, a l'hivern vas bastant més venut, o depens molt més de la resta a l'hora de fitxar.
De seguida veurem també uns gràfics que ens ha preparat el Roger Benet, espectaculars.
Preparat.
Espectaculars.
Preparat.
Per veure què ha fet el Sabadell en aquest mercat d'hivern, que és una borrada. Ha estat el gran animador, 11 moviments, amb el que passarà d'aquí un minutet. Però abans, ni que sigui, va, alguns comentaris o alguns arguments que ens arriben per aquí. Diu el Ferran, diu Vituri, crec que és important saber que Herrera i Manel tenen de les fitxes més altes del club, que el seu seria estalviar calés sabent que no dispondran de minuts.
No és tan fàcil, eh? Sí, vull dir, què estem insinuant amb això? Perquè tu pots tenir un salari molt alt, però tu tens signat...
Has de renunciar.
Home, clar, o sigui, si jo tinc el salari més alt de Ràdio Sabadell, i no vull marxar, si Ràdio Sabadell em vol fer fora, m'haurà de pagar, no? Dic jo. O sigui que no és tan fàcil.
És a dir, en aquests casos, mira, està fent F5 ja, en aquests casos és més fàcil, si el jugador et ve amb una proposta de fora, arribar a una entesa amb aquest futbolista i que tu et puguis estalviar els diners. En canvi, si tu li dius a Cristian Herrera, Cristian, no compto amb tu, et vull fer fora de la plantilla...
Cristian Herrera està en tot el seu dret al món de dir...
Doncs em pagues fins l'últim euro fins al 30 de juny.
Amb tota la raó, eh? Amb tota la raó.
Què, res? Encara no? 7:29, eh? Estem aquí refrescant la pàgina. Per cert...
Programa de qualitat, eh? Anar a fer 5 fins que surti.
Anem a tancar també una carpeta que s'està obrint per aquí, que crec que no és massa...
Mira.
Ja... Ah, sí? Ara sí.
Ja el tenim aquí.
Jesús Fernández.
Borja López no... Broma.
Jesús Fernández, 5è fitxatge del Centre d'Esport Sabadell en aquest mercat d'hivern, central de 23 anys, asturià, que arriba procedent de la Ponferradina, format a l'Sporting i format al Lugo. Amb el Lugo va debutar a segona divisió la temporada passada, jugant 8 partits i també compaginant amb el seu rol al filial, al Polvorina, a segona federació. Per tant, el Sabadell que deixa... com dèiem al principi, segurament les urgències ja estan cobertes. Tot el que hagi de venir a partir d'ara, benvingut serà. De seguida ho comentem. Simplement, per acabar de completar el que deia, per tancar la carpeta, perquè crec que no ve el cas, el tema Javi Gómez... Ho dic per si queda alguna fitxa lliure, evidentment se li podrà tramitar més endavant. Però que... Vaja...
Estem parlant d'un jugador si lesionat,
fitxes, sí,
que en el millor dels casos estaria disponible entrat al mes d'abril. En el millor dels casos. O sigui, estem parlant d'un jugador que si té fitxa, que home, sí, si tens la llicència, que també s'ha de pagar, per cert, per la llicència, però que si la tens disponible i creus que et pot aportar, se li podria fer fitxa? Sí. Però que estem parlant d'un meset... més i poc com a molt d'un jugador que porta inactiu tota la temporada. O sigui, que ningú s'imagini que Javi Gómez al febrer ja està corrent i a finals de febrer pot jugar, que no és el cas, encara està en procés de recuperació.
Doncs aquí queda dit el tema de, insistim, de Javi Gómez. Anem amb un altre argument que de fet ja l'apuntava l'Òscar per aquí, que deia Antonio Sánchez també tenia 23 anys, oi? Sí, efectivament tenia 23 anys. Ho dic perquè és un central, tornem a fitxar un central jove en aquest cas.
Bueno.
Potser amb una mica més d'experiència i amb una mica més de bagatge en aquest cas, no, Enric?
Sí, suposo que al final entrant a un mercat com hem entrat a 8 punts del descens, prou que hem pogut triar, no? Al final m'imagino que també aquí s'han hagut de fer equilibris amb jugadors descontents, temes econòmics, el rol que se'ls hi pot donar, i dins d'això entra aquests perfils de jugadors que ens han entrat. Pel que hem anat veient, sembla ser que tot el que fitxem són jugadors per jugar, no? Que fins ara no estem portant jugadors per omplir fitxes, amb la qual jo penso que és un jugador que tindrà, Jesús tindrà protagonisme en l'equip.
A mi em sembla diferent, no sé si coincidiu o no, però ho dic sobretot pels dos futbolistes de 23 anys que ha signat ara el Sabadell, Abde Damar i Jesús Fernández. És més pronunciat segurament en el cas d'Abde Damar, però que són jugadors que no tenen res a veure amb els fitxatges que es van fer a l'estiu de futbolistes de 23 anys que venien directament de categories inferiors. És a dir, Antonio Sánchez, que venia de segona federació amb el Cartagena, Guillem Naranjo, que venia de segona federació també amb el filial del Real Zaragoza, amb el Deportivo Aragón. Em ve al cap també un Carlos Beitia, que tenia molt poc protagonisme al filial del Celta. No sé qui m'estic deixant. És que en van ser molts de 23 anys a l'estiu.
Eren 5, crec, 5 sub-23 més 1, per entendre'ns, que tenien 23 o 24 anys, que era el primer any que no estaven en la llista de sub-23, però el matís important, és veritat que Jesús pot estar dins d'aquesta llista. Abde té molt més bagatge, molt més. Jesús ha jugat 6 partits a segona divisió, però algú pot pensar, home, el jove que puja, que és titular un dia, tal, però que no té una experiència. Sí, és veritat. Però tens a Calavera i tens a Salvador, que estem parlant de 28 i 30 i escaig anys.
I David Soto, que també és de...
Sí, ho deia pels de darrere, ara. Sí, per gent que et pot jugar com a central extern o com a lateral o com a pivot defensiu, o sigui, a la rereguarda, tens una mica més de marge. I ja no només és que hagi marxat Beitia, és que al final estava fent la llista ara dels 5 que han marxat, crec que cap d'ells, ara tiro de memòria amb Carrión, però crec que no passen de 25-26 anys. Quina assistència, t'he fet ara, Benet. De les sortides, estem parlant de jugadors de 25, 20...
Es vol agradar.
Li estic tirant indirectes tota l'estona, sabent quin gràfic té preparat, però no la... No, aquest no...
Serà capullo el tio. Aquest no l'havia vist,
Per això t'he dit preparat abans. Aquest no era el gràfic, no, però...
Avui entrem a l'aigua.
Avui va d'avions.
Avui va d'avions. Avui va d'avions, d'arribades i sortides. Amb el capità Òscar Cano i Carlos Resende.
Ai, però el... Mira, Carrión 26, doncs és el que em ballava. Però la resta, si veieu, Biel Ferrés 21, 23, Antonio, Guillem Naranjo, Beitia, Callejón 25... O sigui...
És d'aquelles imatges per fer un pantallazo,
Sí, sí.
Per guardar-la,
Home, jo crec que a l'estiu, amb la situació que estàvem, es va fer un mercat de veure si surt bé, no? I ara, en el punt que hem arribat, ja hem anat a assegurar les coses, no? Agafar jugadors bastant... contrastats i que puguin jugar des d'allà. Per això jo, penso que el perfil del Jesús, si se l'ha portat, és per donar-li joc.
Però predomina molt aquesta veterania, també a l'hora de... Hem vist claríssimament una de les dades que... Aquesta no, aquesta de l'aeroport de Sabadell no. Però sobretot això, que com comentàveu, el més veterà que ha marxat és Carri i venia de la temporada passada, 26 anys, i al final han entrat 3 futbolistes més grans que Carri en aquest sentit.
L'aeroport de Sabadell no ha tingut tants enlairaments i aterratges en la seva vida, en un dia. Sí, guanyes experiència, és evident que guanyes experiència, i al final per això deia que sí, que és evident que Jesús és un jugador jove i que el principal recorregut que ha tingut ha estat el Polvorín, que si algú va perdut és el Lugo B, i fins i tot està en la segona federació l'any passat, o sigui que és una categoria per sota, però és un filial. Però al final la resta, jo per això focalitzava, és veritat que Soto també té els anys que té i ha estat ja a Calahorra, Tudelano, Badajoz, Ponferradina, etc. O sigui, té un cert recorregut a la categoria, però sobretot jo esmentava aquests dos, a Calavera i a Salvador.
Pel que fa a sortides, tampoc ho hem comentat molt, però perquè va succeir el divendres. Però us ha sorprès la sortida de Juanmi Carrión? És cert que ja es va rumorejar.
Demà a l'Hotel Suís, per cert.
Sí? Ja ha confirmat?
Confirmat.
Perfecte. Doncs és cert que es va rumorejar ja a principis de mercat, que tenia ofertes, però... Enric, us ha sorprès el...
Sí, no, sorprès no, perquè també el... Darrerament el Toni Herrero li ha agafat molt el protagonisme. Sí que a mi personalment és una de les baixes que potser sap greu, no? Perquè és un jugador que ha donat bon rendiment, que per la manera que estem jugant sembla que tindria cabuda a la banda esquerra, que jo crec que l'afició és un jugador que se li té apreci, se li té estima, però al final És el rendiment, no? I hi ha molts factors que suposo que demà podreu desvelar.
I l'oferta en aquest cas, sí, també, no? Sí, que et vingui un Real Murcia...
Home, és una bona plaça.
Sí, tu estàs en una situació que tampoc estàs jugant. El míster ja ha dit clarament que ets la segona opció per darrere de Toni Herrero. Bé.
Jo amb Carrión m'ha passat una cosa, que és que a mi m'agrada com a jugador, i veig que tres entrenadors diferents han apostat per ell i l'han acabat deixant a la banqueta.
A mi m'ha entristit, eh? Jo pensava, i crec que ho vam dir en un motel suís a l'estiu, tenia molta fe que aquesta temporada seria la de Juanmi Carrión. L'airament de Juanmi Carrión arribaria aquesta temporada.
Jo crec que en el cas del de Chiclana han jugat dues coses, dos factors en contra seu. El primer és que té un tarannà clarament més, una vocació més ofensiva que defensiva, i que allà on pateix més és quan toca treballar sense pilota. I la segona és que, per com ha anat la temporada i la planificació de la plantilla, ja tens un lateral dret a l'altre costat que és clarament ofensiu, perquè no és lateral, que és David Estals. Es lesiona Pablo Monroy, qui ha de jugar allà ja té una manera de fer molt més ofensiva de la que tocaria en el cas d'un lateral, i suposo que em poso la pell dels entrenadors i penses, ostres, què faig? Els dos laterals són avions, però qui defensa després, no? Llavors jo crec que això també ha pogut jugar una mica en contra de Carri. Si hagués tingut un tall una mica més defensiu, jo crec que l'hauríem vist més encara del que ho hem vist aquesta temporada. Però estic d'acord que de les baixes que han marxat ara, és de la que a mi, com a mínim, em deixa un regust més de... Més, no sé si dir-li agre, però
sí,
que...
Sí, és
que...
la més dolorosa.
Sí, 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 clarament.
Segurament. Diuen per aquí, per exemple, que el Raül deia Carri pateix molt al darrere, però té més marcat, en aquest cas, segurament, que Ricard. L'Héctor deia a mi Carri m'ha trencat el cor, el Martí, el Juanmi, un altre que sap greu pel grau d'implicació. Bé, al final d'aquestes sis baixes que estem veient aquí al canal de Twitch, insistim, si no després, si esteu a la ràdio, després us ho poseu a YouTube, és que és l'únic que venia de la temporada passada. Vull dir, els altres cinc que han sortit són futbolistes que havien arribat a aquest estiu. Per tant, aquí queda aquesta dada. Per tant, una mica per anar recollint el fil, que de seguida entrem en més qüestions i més preguntes que ens estan arribant per aquí al chat del Twitch. Si us heu de mullar d'aquí al dijous, quants entren, quants surten? Comptant que ara hi ha aquesta fitxa sènior i aquesta fitxa sub-23, que ja hem comentat, que es pot cobrir fent-li fitxa de primer equip, per exemple, a Sander Ballero o a Marc Marruecos.
Primer el que penso i després el que m'agradaria.
Vinga, va.
Penso que tindrem una sortida, que serà en la parcel·la ofensiva, o bé el Manel o bé el Christian, i que la plaça sub-23 l'ocuparem, com deia l'Adri, fent fitxa algun dels joves que tenim. A mi m'agradaria inclús potser tenir dos baixes en atac i portar un jugador, un delanter centre que s'hi confiï, no? Ara mateix el Vladis està donant molt bon rendiment, però potser li està faltant el puntet del gol. Estem vivint molt de les arribades de l'Antonio Moyano, que és un jugador ofensiu però que no acaba de ser un killer. Si pel que sigui no estem acabant de confiar en els altres jugadors ofensius, o potser és que confiem molt en la recuperació de Baselga, no? I creiem que serà la nostra referència, però el que m'agradaria seria tenir un reforç en aquesta posició, si és que no es compten en els altres, però com deia, crec que no es compliran els meus desitjos i que serà una baixa i ens quedarem tal qual.
Hi ha un punt, Adri, perdona, que hi ha ara el factor sorpresa també, de dir, i ara què portem? És a dir, a quina posició ha de venir?
També. Ja és un mercat de rècord amb 11 operacions. Si li sumem les dues sortides i l'arribada possible que deia ara l'Enric, és que estaríem parlant de 14 moviments.
No hi ha precedent igual al Sabadell.
És increïble.
Mai ha passat. Ja 14 podem dir que mai
moviments
passat,
en un mes és bèstia. És una operació d'entrada o de sortida cada dos dies, pràcticament. És que és mullar-te per mullar-te, eh? Però jo diria que si hi ha sortida, ho dic en condicional, eh? Si hi ha sortida, crec que hi haurà arribada. Crec, eh?
Perquè, I si no?
No ho descarto, però no necessàriament. Ho dic d'una altra manera. Si hi ha sortida, hi haurà un lloc més disponible i, sobretot, més cèntims a caixa per poder aspirar segons quins jugadors que puguin quedar lliures. Per tant, jo crec que si algú fa un pas al costat li arriba una bona oferta o decideix que ha de buscar-se les garrofes fora de Sabadell, que el club intentaria fitxar alguna cosa. O sigui, a mi m'estranyaria, però que tot pot passar, perquè al final del mercat, tu imagina't que algú l'últim dia et diu que he trobat destí, no em sento còmode, voldria marxar, tu ho veus amb bons ulls, però el que queda en el mercat no t'acaba de convèncer i dius, doncs mira, ja està. Ja està el famós comodí de la gent lliure, eh? Que aquest no ho hem dit.
Comodí
però...
de la Minga Samà, no?
Quin nom.
Els agents lliures són molt graciosos perquè sempre apareix el dia després del mercat. Encara queda l'opció de fixar clar. Un agent lliure i a vegades passen 3 mesos i seguim esperant a l'agent lliure.
És un bucle etern. O sigui, els mercats no acaben mai. Però, per exemple, si algun jugador estil els que esteu comentant aquí a Sabadell aixequen la mà al seu destí i rescindeix abans de tancar el mercat, si han tingut l'última llicència professional, podrien fitxar el dia 3 de febrer i no passaria res. Per tant, però vaja, que si, jo crec que si hi ha moviment de sortida hi haurà alguna entrada.
El famós cas, sempre l'hem posat Sergio Aguza, sí. En el seu dia.
Aquell va ser bastant catxondo, perquè va rescindir en el tram molt final de l'últim dia a Almeria, però l'Almeria no ho va comunicar fins a l'endemà al migdia. Mm-hmm. I això va generar una sèrie de confusió, que és que tu perfectament pots rescindir a un jugador a les 11 de la nit i no comunicar-ho fins quan tu vulguis. Ho comuniques 3 dies més tard i et quedes tan ample. Però era gent lliure ja en aquell moment, o sigui que pot passar, pot passar.
Vaig també amb un parell de comentaris per aquí, alguns comentaris. El Chao deia, surt Nando i ve un extrem, la seva aposta. El José deia, una sortida, Cristiano Manel, dues entrades. Què més? L'Albert deia... Herrera pot tenir més mercat que Manel, el Murci, Rosenda intentant arreglar el despropòsit de Milà aquest estiu. I després hi havia, perdoneu, algunes preguntes que anaven relacionades també amb la situació contractual dels joves, que si hi havia alguna notícia al voltant, per exemple, d'una possible renovació de David Estals, i quina també era la situació contractual dels Vladis, Sander, Marruecos i companyia, que segurament serà ara el següent cavall de batalla que haurà d'afrontar Carlos Rosendo una vegada es tanqui aquest mercat d'hivern, Enric.
Sí, sí, sí. El que passa que suposo que si et poses en la posició del jugador fins que no s'aclareixi sobretot de quina categoria o s'encamini una mica el camí, entenc que el jugador no té pressa, no?, per tancar la seva situació, no? Segurament també una mica en la línia de la situació que arribàvem, per això ha sigut un mercat d'hivern amb tantes sessions que no hem... O sigui, pràcticament no hem agafat, no hem contractat cap jugador nosaltres, no? Tret del Calavera, no crec que venia lliure.
Sí, venia lliure, sí, sí.
La resta de jugadors, bueno, hem de ser conscients, no?, de la situació que... d'on veníem i d'on estem, perquè queda encara molta tela. No crec que fins que... Jo penso que fins que aquesta situació no es vagi aclarant, no tindrem notícies de renovacions i penso que ens anirem a final de temporada.
Pau Fernández també afegia per aquí el Raúl Chao.
És que...
I el Vicenç, perdona, Adri, diu, visualitzo un altre estiu de paràlisi a l'espera de concretar inversors, pressupost, etc. Tant de bo m'equivoqui.
Em fotré en un jardí ara descomunal, però de memòria. Marro crec que acaba contracte. Estals, ho hem dit moltes vegades, l'incloc a la llista de joves, acaba contracte. Vladi segur que té un any més, segur, o sigui, ja va renovar l'any passat i va fer-ho per 2 anys. Una altra cosa és que no negociïn igualment una millora de condicions, perquè clar, al final el Vladis que renova l'any passat no és el mateix que el Vladis que es fa un lloc com a titular en el primer equip aquesta temporada. Per tant, podria ser perfectament que se l'acabi renovant després, que no ho sé, eh? O sigui, també et dic una altra cosa, crec que està el panorama amb totes aquestes operacions de 11 de moment i les que poden caure com per pensar també en aquestes altres, que segur que s'estan pensant i s'està avançant en el terreny, però que no era la prioritat ara mateix. Però així de memòria, Vladis segur que té un any més. I no sé si... Marc Domènech, Dome, té un any més.
Dome té un any més, sí, va signar per 2 anys.
Se'l va signar aquest estiu per 2 temporades. I crec que Pau Fernández i Sander acaben contracte. Però aquí no... O sigui, juraria que acaba... En el cas de Sander, 99% segur que acaba contracte. En el cas de Pau Fernández, no ho tinc tan clar, però crec que també acaba contracte. Per tant, crec que si no hi ha alguna gent lliure pel mig que ens despisti, el dia 2 de febrer crec que es posaran mans en l'assumpte. Ja no només amb això, sinó fins i tot amb casos com Javi o com Pablo Monroy, que estan lesionats de gravetat i que suposo que deuen estar també esperant tant el club com el mateix jugador, els dos jugadors en qüestió, de dir, i què fem ara? Perquè estan en ple procés de recuperació, la cosa va per llarg, però m'imagino que també en parlaran.
El Jordi, el Romagosa, diu, Marro, estic quasi segur que és 30 de juny del 25 de finalització.
No ho tinc clar, eh? Puc fer la gestió.
Farem la gestió, sí. I sortirem de dubte segurament, perquè insistim que serà el següent cavall de batalla que tindrà Rosende.
Tant de bo tingui raó el Jordi.
I un anyet més. De Marro, que ha estat una de les grans notícies, però sobretot, Adri, agafo el fil del que deia l'Enric. És que aquí hi ha un punt primer d'assegurar la categoria i dos després de saber cap a on va aquest projecte esportiu del Sabadell 24-25.
No, perdona, no ha calgut la gestió. Acaba contracte, Marro.
Sí?
Insisteixo, no puc posar la mà al foc, però pràcticament diria que acaba contractar.
Què dèiem, això? Que d'una banda, salvar la categoria, és a dir, primer, has de saber que tu continuaràs a Primera Federació la pròxima temporada, perquè el panorama canvia molt d'estar primera o estar segona, això d'una banda, i de l'altra també, a la línia del que deia el Vicenç per aquí, el tema de la planificació esportiva de l'any que ve a través del pressupost que tu tindràs.
Crec que quan aterren aquí Carlos Rosende i Òscar Cano ho fan pensant en això, en intentar salvar els mobles com sigui i poder planificar ja de cara al nou any, i que aquesta crec que és la intenció de tots dos, perquè al final és un repte majúscul, i suposo que al final, si sobretot si s'aconsegueix, evidentment, si no s'aconsegueix canvia molt el panorama, però si la permanència s'assoleix, que tant de bo que sí, ostres, s'han guanyat de sobres, no cal que ho diguem ja a aquestes alçades, el poder tenir un projecte des del principi, des de zero, i a veure què. I la veritat és que em faria molta il·lusió, tant en el cas de la banqueta com en el cas de la direcció esportiva, que pogués ser així. Però canviar tant el panorama... Jo diria que si es baixa no podrem comptar ni amb Rosende ni amb Cano, però vaja, que és parlar perquè queda moltíssim, però és un perfil d'entrenador i de director esportiu
mínim de Primera Federació i mínim.
Com, què va dir Cano l'altre dia? Està molt per sobre de la mitjana de directors esportius de la categoria, sí. Va dir literalment de Rosende, i estic bastant d'acord, la veritat. Dit això, traient de l'equació banqueta i direcció esportiva i pensant simplement en els jugadors, en els diferents casos, per exemple, dels joves que comentàvem ara, és que ja no és una qüestió només que tu, per segona federació, et serveixi un Marro, et serveixi un Pau Fernández, etc, etc. És que al final, què pots oferir tu al jugador estant a segona federació i a què pot optar el jugador acabant contracte i potser tenint ofertes de superior categoria. Per tant, és un escenari que no me'l vull trobar, perquè, evidentment, podries optar a renovar algun? Segurament sí. Però és que canviar radicalment els ingressos que puguis tenir, amb quin pressupost afrontes la temporada, el terrabastall que pot suposar aterrar la nova categoria i a veure amb quins líders, etc, etc. Crec que si el que busquem és una certa estabilitat, és una evidència, però si ens quedem a Primera Federació estem molt més a prop de poder posar fil a l'agulla a tot el que estem comentant.
Jaime deia per aquí que li faria molt mal la sortida de Destals, diu molt, molt. Estava mirant ara també l'edat de David Destals. S'ha de tenir en compte que David Destals la temporada que ve deixa de ser sub-23, que això sempre és un punt també important a tenir en compte, perquè els, anem a dir-ho així, el sub-23 de 22 anys i més si li fiques al nivell de David Estals, van molt buscats en aquest sentit.
No, a més és un jugador que està demostrant que té el nivell de la categoria, està donant molt bon rendiment, jugant ara més com a carriler, amb arribada, vull dir, és un jugador que de ben segur tindrà molt marcat a la categoria, per això és important que fem els deures com abans millor per poder-nos hi posar, perquè posant-nos a la pell del jugador, no? I com a esportista professional que és, si el temps, la paella la té pel mànec aquell ara mateix, no? I penso que com abans anem fent punts, anirem guanyant terreny per poder seguir comptant amb ell de cara al futur, ja que és un jugador que a més és ja una insígnia, no? de l'escut, i seria interessant poder-lo mantenir.
El tema Estals també és insisteixo en el que deia abans de Vladis, que és com el més gràfic de tot. Per parlar directament sense embuts, Vladis havia de treballar la temporada passada en una pizzeria perquè no li arribava per poder viure només del futbol. Era un jugador que venia del filial, que no tenia fitxa de primera plantilla, etc. Ha fet un pas endavant en quant a millora contractual, però no amb l'estatus de ser titular en aquest Sabadell. Té un any més de contracte, per tant, aquest és, entre cometes, el que menys preocuparia a nivell de vincles ja signats. Però ho trasllado a David Astals. La renovació última de David Astals no és amb el rol del... Sí, sí, Maximus.
Maximus.
No és... La gent que estigui escoltant només i no veient les imatges de Twitch deu al·lucinar. No, aquest, de què arriben aquests ara i de quin gràfic estan parlant. La situació d'Astals, de l'Astals d'ara, no és l'Astals de fa 2-3 anys, que era el nano que fins i tot va haver de sortir cedit mitja temporada al Prat, etc. Sí, sí. Per tant, quan s'hagi de renovar a David Astals... Astals ha guanyat ser un jugador cotitzat dins de la plantilla. Per tant, això s'ha de tenir en compte en futures negociacions.
Va, que aquest pla de Maximus és un senyal del Roger Benet. Aturada per la publicitat. Mira, l'he agafat una mica amb els pixats al ventre, eh? El tio, molt Maximus, però estava despistadíssim.
S'ho passa bé, lladre, eh?
Sí,
si
sí, sí.
És aquí.
És que el dia que li treguin al tribuna... No sé què farà. 7 minuts són les 8, aturada per la publicitat, i quan tornem sortegem les pizzas i parlem del partit de l'SD Logroñés, que això, portem més de mig programa i no hem parlat encara.
Ràdio Sabadell. Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
Hotel Suís, digui'm, que si encara tenim habitacions, sí, home, i tant. Sí, la reserva, com sempre, d'una a dues al migdia. I amb tot inclòs, això mateix.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
L'esport de la ciutat, una temporada més, s'allotja a l'Hotel Suís.
D'una a dues, l'Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo. I quan tu vulguis, el podcast del programa. A Ràdio Sabadell. Segueix-nos cada dilluns de 7 a 2 quarts de 9 del vespre al canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
Mala baba que té el capullo de Roger Benet. S'acaben de carregar aquí.
Ha caigut i sabia que ho faria.
És que, home, li ha faltat temps al tio.
Jo estava mirant la pantalla i dic, bueno, almenys estem fora.
Accidents que passen durant la publi.
És que...
A la tribuna.
No es pot portar tertulians tan forts com l'Arnella, que...
Insisteixo.
Es carrega el xiringuito.
Deixeu d'escoltar aquest programa per ràdio, per podcast, ui, perquè no té cap mena de sentit.
Doncs pues l'aire, una estona.
Okay. Sí. Ai, per favor. Res, no ha passat res, estem tots...
Ha caigut un plafó, però aquí...
El plafó d'aquí darrere,
però...
Ha estat tot ok.
Ha vist que estava torçat i l'ha posat bé, com Déu mana, ja està, tu.
Ai, en fi... No sé ni què anava a dir. T'imagines que és un senyal de guerra, Raül Chao?
Raül Chao.
La pizza.
Encara no li ha tocat?
Què va?
Hòstia, l'últim cop que vaig venir la temporada passada...
Bueno. Això, mira, avui feia el comentari el Sergi Parc. Això és com quan, per exemple, a Passapalabra hi ha un pot d'aquests gegants i algun dia se l'endú algú que l'endemà no mira ningú aquell programa.
Sí.
Doncs aquí passa el mateix. El dia que Raül Chao li toqui la pizza...
Espero que ja pot sortir bona, eh?
El dilluns següent ningú mirarà el tribuna.
Raül Chao és el típic fitxatge que tu cada any vas darrere seu i al final acaba la seva carrera i no ha jugat mai al teu equip, no? O sigui,
és el Quim Araujo de...
Sí, el Pere Tarradellas, aquells jugadors que sonaven i no venien mai.
Ai, Déu meu. A més, avui 64 números, que ja... Difícil. El Montjonell de la vida, diu Raúl Chao. Montjonell, per cert, que fa pinta que anirà a Eivissa, no, Adri?
Això deia el Nil Solà, que és un periodista gironí que la toca i molt del Girona. I bé, ha sonat Montjonell també. O sigui que no només l'any anterior, sinó que estava... O sigui, l'any literal, però aquesta temporada al principi, sinó que s'ha intentat també.
A l'hivern.
Sí.
A l'hivern es va tornar a trucar a la porta de Montjonell, doncs no pot ser.
Com tants altres, eh? O sigui, sí, al final sí. La llista era llarga, però sí.
Va, som-hi, abans de sortejar la pizza, simplement deixeu-me recordar que és la gent d'aquesta pizzeria napolitana Maximus, una pizza napolitana autèntica, amb la seva massa de fermentació llarga, ingredients de qualitat, varietat de sabors, un concepte de pizza saludable, multitud de variants i que és patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO. Podeu començar per una bona amanida, triar la vostra pizza i rematar-ho amb unes postres italianes de debò, al carrer Sant Antoni Maria Claret, número 15, o al 683-11-88-19, pizzeria napolitana Maximus, on la pizza és el patrimoni del bon menjar. A més, volem que tots podeu gaudir de Maximus, i entre tots els participants del xat del Tribuna sortegem aquest dinar o sopar per dues persones valorat en 40 euros a la pizzeria napolitana Maximus. No està feta per guardacione, com diu aquí el Javi. És que t'hi pares a pensar, i aquest mes ha estat, perdó l'expressió, l'hòstia. Vull dir, en un mes hem passat d'estar a 8 punts de la salvació, està amb els mateixos punts que el 15.
El Sergi Parc tenia un gràfic molt xulo sobre això.
Sí, ja veurà la llum, ja. A principis de mes, uns italians que volien comprar aquí d'aquella manera el Sabadell, i ara preguntàvem també abans per aquí pel xat pels inversors.
No us passa...
Maset,
Ja veuràs, quan arribin els diners ja veuràs.
No us passa una cosa amb el Sabadell, que és que tu el vas seguint i... et dona la sensació que passen més coses... Dels Balcans sempre diuen que generen més història de la que poden assimilar. Doncs en el Sabadell passa una mica això, que tu penses en jugadors que han estat aquí i veus la hemeroteca i dius, però si només fa un any que aquest tio corria per aquí. O sigui, Gabri García fa un any i mig. No arriba, no?
Un any, literal. 13 mesos.
13 mesos. No sembla que han passat una dècada sencera, 10 anys. És que passen tantes coses al Sabadell que penses, no pot ser, no estic capacitat per digerir tantes coses.
Qui és Gabri, diu per aquí el Mengot? Va, la pizza, que no se'ns oblidi. De l'1 al 64, Enric, un número, va.
El 13.
El 13 del MA/MENA. No és el Raúl Chao.
Em sap greu, Raúl.
I digue'm un altre número, va, sortejarem productes de marxandatge del Sabadell.
El 63.
El 63, el Rafael Morales. I aquí tenim els números. Que s'emporta el Rafael aquest producte de marxandatge.
Que no t'enganyem, Raül, no estàs a la llista, eh?
Sí que està. Busca-lo al principi. En fi.
Parat d'un, eh? I no amb Raúl Chao, eh?
Què hi havia per aquí? Sergi Garcés? Sí. És que al final faig el buidatge de tothom.
No li faltava això, saps?
No, home, no. Si toqués Sergi Garcés, sortegem un altre número, però bé. No era el dia Raúl Chao. Avui tampoc. Però bé, segueix intentant. 8 del vespre. Seguim amb l'estudi intacte. No ha caigut res més.
Encara?
De moment.
Deixa'm fer un matís, una puntualització del que he dit abans. Tot el que he dit, més o menys, continuo defensant-ho. Únicament un matís, que és que les clàusules que puguin tenir tots els joves que comentàvem abans en els seus contractes, les desconec. És a dir, si tenen renovacions automàtiques...
Per jugar,
això sí que no ho sé. O sigui, sé més o menys quan acaben contracte, però si hi ha alguna clàusula d'aquest tipus, això sí que no ho sé.
Injustícia, diu Sergi Garcés, injustícia. I Raúl Chao diu que ens roben directament. Mare meva. En fi, a tot això va, que ens queda mitja horeta de programa. Hem de parlar de l'últim partit contra la SD Logroñés, que vaja, s'han fet... Jo crec que la gran majoria d'arlequinats coincideixen en la lectura, no?, que s'ha fet d'aquest partit. Enric, Adri, no vas poder guanyar, no vas fer un bon partit per guanyar, com a mínim no perdre i seguir sumant.
Sí, el puntet aquest és or. Pràcticament no vam generar ocasions. Vull dir, bueno, em quedo amb un puntet, un rival directe, sí que el gol a Berash perdut amb ells, no?, si no m'equivoco. espero que, i estic convençut que no el necessitarem. Però bueno, hem passat, no, de l'inici de temporada, que hi havia dies que teníem ocasions i perdíem de 2, de 3 gols, a, mira, pràcticament optimitzar el que tenim, empatar, cap a casa, i ara fer bo aquest empat aquest cap de setmana fent els 3 punts a casa.
No és un rival que em caigui malament, ni molt menys, dels que estan aquí baix em cau bastant millor que altres, però no m'agrada la deriva que està agafant la SD Logroñés, de canvis d'entrenador, de no donar amb la tecla, de canviar molts jugadors també, de fitxar jugadors estrangers, està fent coses que ostres, crec que li està costant de portar-ho endavant.
Sobretot, Adri, perdona, perquè jo ho repassava mentre setmana a l'Hotel Suís, les xifres tant de Fabregat com d'Andrés García era, no? El segon tècnic, que no vam arribar a coincidir amb ell. No eren xifres especialment dolentes.
I que amb l'Arrazabal acaba d'arribar. O sigui, era el quart partit. És veritat que eren 3 derrotes i 0 gols a favor, però no... Dit això, el partit, si repasses línia per línia, Hortolà no va tenir molta feina. A la línia defensiva, per mi, amb Elívia va ser el millor i vam estar prou sòlids, prou bé. Al mig del camp, amb Gualda i sobretot amb Moyano, també va ser un partit prou bo. I allà on va fallar el Sabadell, per mi, va ser per manca d'encert els de davant. O sigui, no vam tenir les arribades d'anteriors partits, no va faltar una mica d'encert dels Abde, dels Soto, que va entrar a la segona meitat, de Dome, que no va ser el seu millor partit, tot i que no posaré el dit a la nafra perquè sé que toco terreny sensible per Pau Vituri, que és el president del club de fans de Marc Domènech, i Vladis tampoc va estar tampoc tan encertat. Llavors, en un partit en el qual domines però sense molta profunditat a la primera meitat, i a la segona et veus sorprès per una bona entrada de la SD Logroñés, i sobretot et veus perdre... És un golàs, o sigui,
sí.
El xut primer és brutal, però és que com l'enganxa Escobar amunt...
Està una mica tou, Pau Resta, en la velocitat
de
reacció després del...
No t'esperes que el Cacau vagi al pal i per quan vol reaccionar ja la té el jugador.
Escobar reacciona abans que tu.
Sí, correcte. Però dit això, l'ha d'enganxar aquí dalt i clavar-la com la clava. És un golàs, És un golàs.
Aquest matí me'l mirava repetit. No sé com fica la cama. O sigui, l'enganxa... El remat del rebot... Hòstia.
És que el primer ja és un obús.
Sí, però és que aquí...
És molt amunt, És molt amunt.
Posa la cama, sembla un porter d'handbol. Posa la cama aquí a l'altura del cap.
Dit això, tenim clar tots que aquest partit en el minut 73, 1-0, ara fa 2 mesos, 3-5, el perdem segur. Segur. I en canvi l'equip sap refer-se d'aquest cop, sap empatar-lo amb una bona centrada de Toni Herrero i amb un gran remat de cap de Moyano. El seu sostre golejador eren 2 gols i en du 4 ja Moyano, i el gir de cap és deliciós, o sigui, és que la clava al pal llarg girant tot el coll sencer, i és un molt bon gol també del Sabadell. I la màxima aquella que diu que quan tu no estàs bé en un partit com a mínim no has de perdre, i més contra un rival directe, la va complir el Sabadell. Per tant, jo crec que el punt és bo en aquest sentit. Fins i tot després es donen els marcadors i et permet enganxar-te a la permanència, quan en un altre context aquí acabes palmant i et veies a 4 o 5 punts una altra vegada, no? A 5 no podies, però vaja, a 3 o 4 sí que podies. I per tant... Tot i el pas enrere en quant a joc fet respecte a anteriors partits, no sempre estaràs... No serem el Brasil del 70 ara tampoc, no? I crec que és important que quan no estàs bé, quan els de davant no són capaços de generar tantes ocasions, d'esgarrapar un punt.
Sí que és veritat que mirant la classificació, Enric, la millor de les notícies és que has aixugat aquest puntet que hi havia amb el 15è, que de fet ara mateix la classificació es mira per aquest avaraix general, i diu que el Cornellà el té millor que tu, però a la pràctica, si... Avui també ho dèiem a la redacció, si aquest dissabte, aquest diumenge, hi hagués un Sabadell-Cornellà, en el minut 0, el Sabadell ja estaria fora del descens, perquè al final té l'avaraix guanyat de la primera volta. Però bé, que estàs allà, que és el més important. Ja has aixugat tots aquests punts que tenies de desavantatge amb el 15.
Sí, això és la nota positiva. Ara, a mi ve una fase que haig de dir que a mi em preocupa, no? Vull dir, jo que em dedico al món de l'esport i tractem amb esportistes, que és que l'esportista i l'entrenador funcionem per objectius, no? I ens vam veure en un pou, teníem un primer objectiu que era arribar a la puntuació que et donés la salvació tots, vull dir, perquè a la ràdio, al diari, a les rodes de premsa, al camp, vull dir, tots estàvem mirant aquest punt, val, ja l'hem... Virtualment l'hem assolit, no? ara és important que no hi hagi una relaxació, que inconscientment un puntet de relaxació hi és, no? I em vaig quedar tranquil en aquest sentit escoltant la roda de premsa del míster, perquè ho té claríssim, però entrem en una fase que, bueno, que et dic, que a mi em fa una mica de por els següents 2-3 partits, ja que són molt importants, no? Que quan fas aquest primer pas, ara, l'important no és, no? Lo difícil, no? Com es diu, no? Fent-ho amb el descens, no és sortir del descens, sinó mantenir-te fora.
Mm-hmm. De fet, diu per aquí també el Martí, que li preocupa el tall de punts que s'està produint. I és cert que la classificació s'està partint, sobretot a partir del 13è cap amunt, que ara mateix el descens, ara mateix, s'ha convertit en una lluita de 7 equips i 5 places que també hi ha a Segona Federació. I, de fet, Adri, ja ho comentava Òscar Cano, que ara potser, complementant això que deia l'Enric, una de les coses més importants és afegir més equips a aquesta festa en les pròximes setmanes.
Sí, i estic d'acord, perquè al final, si no, hi ha una o dues places per salvar-te d'aquest carro de cua. Però és que el Sabadell estava defenestrat ara fa res, 3 setmanes, i ha aconseguit eixugar 8 punts en menys d'un mes. No ho dic això tant pel Sabadell, que també, sinó perquè segur que hi ha equips que ara estan a la part alta que es veuen implicats a la zona baixa, segur que hi ha algun equip estil Real Unión o per exemple el Lugo, que han estat flirtejant amb la part alta i amb la part baixa en una mateixa temporada i portem 20 partits, al final tu agafes una ratxa de 3 derrotes i ara mateix estàs allò mirant cap a dalt i de cop i volta t'entren els nervis de calla que encara em complicaré la vida. I algun Fuenlabrada de torn, Arenteiro, és que no et sé dir qui serà, però sí que algun dels que està respirant molt tranquil ara mateix, com es despisti 2 partits...
Per a la del Numancia, no?
És que és l'exemple més clar. Hi ha equips que han baixat havent fet 28 punts o 30 punts a la primera, o 27 punts a la primera volta, i tu pots estar molt tranquil, però en aquesta categoria et descuides un moment, ja no per com és la categoria, que també, sinó perquè és que un 25% dels equips baixen. És bèstia, de cada 4 baixa.
Sí, sí.
No, a més, avui, no, a l'Hotel Suís em sembla que donàveu la dada, que després l'he vist també al Twitter, no, del José de Besa,
sí.
De que és l'any que el 15è, l'equip que marca la permanència, sí, està amb menys punts, no? S'ha compartimentat molt la classificació. Això té les seves coses, no? I a mi un dels punts que em fa pensar això, l'intentava donar una lectura, no?, a aquesta dada, tot i que és d'hora, i és el tema que podem arribar a l'últim tram de Lliga amb molts equips que estan en terra de ningú, que ni van cap amunt ni van cap a baix, i això pot fer, o sigui, pot fer l'efecte contrari, no? Que ara els equips que marquen el descens tinguin una puntuació molt baixa, però que aquesta puntuació acabi sent més alta al final de Lliga.
Sempre
perquè aquesta
passa, això, sí,
compartimentació de la Lliga donarà que hi haurà molts equips que pràcticament l'últim mes i mig poden haver 6-7 equips que estiguin ja sense jugar-se res, i això té el seu què, no? I, bueno, avui pensant, després d'escoltar a l'Hotel Suís, era la lectura que he arribat després d'un bon rato.
Hi ha dues coses aquí. La primera, que els equips que estan en el límit de la permanència, no saps per què, però arriba març i abril i puntuen, sí, allà on no t'esperes. O sigui que això és veritat, sí, que en aquell tram de competició comences a veure que quan l'aigua et va per sobre del coll, treus
sempre
més del que...
La puntuació dels equips de la part baixa, la segona volta, sol ser superior a la de la primera.
I un altre afegit. Per mi és clau que fins ara no s'hagi despenjat cap equip. I pot sonar contraproduent, però a la primera temporada teníem el Costa Brava, el Betis Deportivo, que es queden tallats i que fan molt pocs punts, i això provoca que, clar, baixen 5. 2 o 3 estan ja a la U de Logroñés l'any passat, Bilbao Atlètic, Calahorra... Si tu et quedes tallat, el que provoca és que el 5è per la cua, que també baixa, ha de fer molts més punts. Mm-hmm. En canvi, si el Teruel i el Sestao, per dir els dos que estan més avall ara mateix, continuen el seu ritme d'anar sumant, anar sumant, anar sumant, i veure's que estan més o menys a una distància com per poder creure i que no sigui una quimera, això provoca que el vagó de cua està més compactat i potser amb menys punts t'acabes salvant.
Correcte, el que diu aquí el Gat Arlequinat, que aquest cap de setmana un dels partits més, sobretot més interessants pel que fa a la implicació de rivals directes del Sabadell és un Teruel-Tarazona. De fet, aquí el podem veure també en pantalla, en els horaris de la jornada 22. Haurem d'estar pendents d'aquest duel aragonès a Pinilla, perquè és d'aquells que... Si féssim la travessa, 1x, segurament.
Sí, jo, si he de fer la travessa, és una X de manual. De manual.
Sí. A mi no m'importaria...
I no ho dic per desig, Ho dic perquè és que el Teruel és el rei de l'empat, no deixa d'empatar. O sigui, aquests
sí, però gent... Déu-n'hi-do, O sigui, és a dir, al final, si agafem aquests 7 equips que ara mateix formen la cua de la classificació, i els ordenéssim, féssim un rànquing allò de dinàmiques. És evident que el Sabadell segurament el ficaríem al primer, perquè ha fet un 10 de 12 al gener. Però compta amb aquests equips que...
El Tarazona ha fet, ha fet una bona arrencada d'any, també.
Sí, amb algun sotrac, com aquí a la Nova Creu Alta. Però Teruel, Sestao River, que semblava que es podien despenjar, s'han aconseguit reenganxar també. Després hi ha equips que van en una dinàmica molt preocupant. Un és el Cornellà que sí, estaria a la cua d'aquests equips. El Rayo Majadahonda sí que és cert que sembla que mira, ha agafat una mica d'aire amb el gol d'Àlex Arlequinat, Sergi García l'altre dia al Cerro del Espino. I després tenim la S de l'Oroñés, que estaria una mica en la línia del Cornellà. A mi el que m'esperança, i entenc també que és un tram de temporada complicat per aquesta mentalitat que deia l'Enric, però també complicat pel calendari, ara en parlarem, però després de Rayo Majadahonda tens dos filials. El que m'esperança és que l'equip pugui aprofitar aquesta onada, no?, en la qual ara mateix està pujat.
Alguns dels noms que has dit, el Sestao River empata el Toralín al camp del líder, sí, aquesta setmana, i anava per davant, crec, en el marcador, no? O sigui que al final veus el Tarazona que va empatar també el Toralín. Comences a repassar marcadors d'equips de la part baixa. El Teruel...
I la va guanyar, no? El Tarazona
va guanyar, 0-1, no? 0-1, sí, és veritat. El Teruel rescata un punt del Carballinho, i el Arenteiro em va semblar un gran equip quan vam anar nosaltres allà, ja amb Òscar Cano, i em va semblar una plaça d'aquelles fotudes realment per anar i esgarrapar alguna cosa. I arriba un equip que està despenjat a la classificació i empata allà. O sigui que estan molt bé les travesses per poder omplir tertúlies com aquesta, però és que tinc la sensació que a Primera Federació és realment... O sigui, tu agafes una travessa de Primera Divisió i una de Primera Federació, i estic convençut que és molt més fàcil fer molts encerts a Primera que no pas en aquesta categoria.
I agarrotades, el Celta Fortuna de cop et perd 3 partits, també. Qui ho diria, no? Aquell Celta Fortuna que estava enlluernant a tothom a principis d'any. Bé, mira, Guillem Naranjo, també diu el Raül, que arriba i moldre, que ja treu suc la taronja, va marcar també pel Teruel.
Ha sigut jornada d'exarlequinats, sí, no? Amb sí. Sergi Altimira també va fer el gol del Betis.
I avui repassàvem, a Segona Federació...
Aleix Coc va marcar l'empat de la Cultu.
També, i a Segona Federació hem marcat Sergio Montero.
Òscar Rubio.
Olàs, Diego Garzón, sí, va marcar amb el Terrassa. A Tercera Federació vam tenir un hat-trick de Kilian Villaverde, vull dir, és que al final...
Sembla tot una estratègia per convidar a marxar,
Han marcat molts exarlequinats.
A veure, qui marxi, marca.
Un moment, que estem parlant d'un mercat d'11 operacions en el mercat de gener, normal, hi ha tants ex repartits pel món que...
Ah, sí, mira, és veritat, Alfred Planas, que va fer un golaç.
Quin golaç va fer.
Un golaç amb Unionistes.
Un sabadellenc com Armand Vallès, ex del Mercantil, a l'Espanyol B, li va marcar el Terrassa, també, o sigui que...
Bé, en qualsevol cas, ens queda un quart d'hora de programa. Som-hi també amb l'entrevista que tenim avui postpartit. Sobretot començo, o l'agafo a través del comentari que ens deia ara fa uns instants el Chao, que ens deia: un dels jugadors que cal destacar és Moyano. Cano l'ha recuperat al 100%. Ara ho comentarem aquí a la taula, després d'escoltar l'entrevista, però és que els números parlen per si mateixos. Estem parlant d'Antonio Moyano, segurament com l'MVP de l'etapa Òscar Cano aquí a Sabadell, sobretot per aquests 4 gols que l'han convertit en el pitxitxi de l'equip juntament amb Manel Martínez. I aquesta era l'entrevista que doncs, li feien el Sergi Garcés i l'Adrián Arroyo al final del partit a les Gaunes.
Bona nit, Pau Vituri i companyia, com estem? Nosaltres des de les Gaunes, després d'aquest empat avui del Centre d'Esports Sabadell davant la Societat Deportiva Logroñés, en un partit, hem dit, de dues meitats molt definides, però sobretot on ens hem quedat amb aquesta capacitat de reacció que ha tingut el Sabadell en el segon temps, i protagonisme avui golejador un altre cop per Antonio Moyano. Antonio, com estàs?
Buena, muy bien, encantado. Contento por sumar fuera de casa, siempre queremos ir a por la victoria, pero bueno, contento por sumar un punto e intentar hacerlo bueno la semana que viene en casa.
Primera parte donde el equipo está muy entero, quizá lo único que le ha faltado ha sido tener más presencia en esos metros finales. En la segunda mitad parece como que os ha cogido más el punto, ha sabido ajustar mejor la Sociedad Deportiva Logroñés, de hecho le ha costado más al Sabadell. Se ha visto detrás en el marcador, pero vamos a buscar la parte positiva. Reacción rápida y reacción, déjame que te lo diga así, que seguramente hace 3 meses atrás esto no hubiera sido posible, el equipo mentalmente no hubiera sido capaz de reaccionar como lo ha hecho hoy.
Sí, está claro, la primera parte creo que ha sido más más o menos buena del equipo. Luego la segunda, en mi opinión, ellos han estado bastante bien, pero bueno, hay que quedarnos, como ha dicho, con la reacción del equipo, que cree, que quiere hasta el final, que no deja de luchar, y bueno, eso es lo que hay que quedarnos, esa reacción importante, suma fuera de casa y hacerlo bueno este punto en casa la semana que viene.
Hablábamos con Tony Herrera y decía, bueno, es que le he puesto un caramelito ahí que era imposible, pero había que hacerlo y lo has hecho a la perfección en ese espíritu goleador que ha surgido, esa segunda línea que hemos dicho en más de una ocasión, hoy de cabeza, un muy buen remate de cabeza.
Sí, sí, no es mi especialidad, pero bueno, hay que estar ahí. También Tony ha puesto un centro de loco, Majada Onda en la ida también puso un centro y me la paró el portero, también fue de cabeza y lo hemos hablado, que por fin entra, contento por la asistencia, contento por el gol y contento los dos por ayudar al equipo.
Parte positiva, lo hemos dicho, esa capacidad de reacción que ha tenido hoy el equipo, que va en la línea de lo que estábamos viendo ya en estas últimas semanas. Hoy, por desgracia, no se ha podido mantener la dinámica de victorias que traía el equipo en este 2024, pero al menos no se ha perdido. Como decimos, puntuar fuera de casa siempre es difícil. Te voy a decir la otra parte negativa. Nos habíamos ilusionado tanto con que al menos esta semana se iba a poder dormir fuera del descenso, que ahora hasta sabe poco. Hay que seguir, me imagino, con el mismo discurso de ya vendrá, ya vendrá.
Hay que tener calma. Hace 3 meses estamos en una situación muy difícil. Creo que ahora estamos en una situación, aunque es difícil, pero muy buena, porque hay que quedarnos con las sensaciones. Las sensaciones son muy buenas entrenando. La verdad es que se entrena a un ritmo muy bueno y las sensaciones son muy buenas. Hoy, a pesar del empate, creo que nos vamos contentos por sumar y tenemos mucha confianza nosotros mismos en el cuerpo técnico para afrontar el partido que viene en casa con la máxima ilusión y ganas posibles.
Rival directo hoy y rival directísimo también la semana que viene. Lo estás diciendo casi ya desde hace rato, en casa, con la gente. Hoy han venido un buen grupo, pero en el estadio, con el ambiente que se está generando, con esa ilusión que se está generando también, que estáis generando, de hecho, a base de fútbol y a base de resultados, es el momento. No te diré definitivo, porque esto va a seguir siendo muy largo, por más que queramos verlo de otra manera, pero sí que puede ser ese partido de dar ese clic y salir al menos después de tanto tiempo, ¿no?, ahí abajo.
Sí, importante, pues, no perder estos enfrentamientos directos, pero bueno, todavía queda muchísimo. Agradecer desde aquí también a la afición, creo que es una pasada, pues, contar con ellos y tenerlos, su apoyo en estos momentos. Creo que un desplazamiento como este, pues, tiene mucho mérito y animarlos a que vengan la semana que viene en casa, porque nos dan mucha energía y creo que juntos vamos a hacer algo muy bonito.
En esa sensación, ¿la notáis dentro del vestuario? Lo digo porque es evidente que en casa el equipo, las cosas como son, se está encontrando más cómodo hasta en momentos complicados. Lo vimos contra el Celta Fortuna, un equipo de pues ahora mismo de mejor situación, de una situación más cómoda. El equipo tuvo esa capacidad de reacción, impulsado seguramente por las ganas y por la gente también.
100%, se nota muchísimo. Animarlo a que sigan así, porque son también partícipes de esto, se nota muchísimo. Así que animarlo a que sigan así. Lo notamos fuera de casa, lo notamos en casa, y que la nueva Creu Alta, pues, sea un infierno para que el equipo que venga a competir contra nosotros.
Te hago la última. Rayo Majadahonda, lo decías tú, fue un partido de aquellos que el equipo dio la sensación, no te diré tocar fondo porque suena muy drástico, pero sí que parecía que cambio de entrenador, se estrenaba Gerard en el banquillo, era quizá el momento, y parecía que todo lo contrario. Fue de los peores partidos que ha tenido este equipo esta temporada. No sé si eso es una espinita ahí.
Sí, para mí, junto con el del Celta B, que a pesar del campo, ese partido fue de los peores. Yo de dentro tenía una sensación malísima, pero bueno, hay que quedarnos, como hemos dicho, con la reacción del equipo, que nos hemos levantado, que estamos ahí, que vamos a seguir peleando, y eso es lo importante.
Buen viaje de vuelta, y gracias y felicidades una vez más por el gol.
Nuevamente, gracias.
Doncs Antoni Moyano, amb el Sergi Garcés, encigalats, alguns aquí ja, el Vicenç, que Moyano hi deu més ara mateix, que el podríem anar renovant. Y al Martí de ella agafaba esta declaración de vamos a hacer algo muy bonito, diu y diu, ojo. El canvi que ha experimentat Antoni Moyano des de l'arribada d'Òscar Cano ha estat increïble. Per mi, insisteixo, i hem parlat molt de Vladis Copotun, com amb aquesta irrupció com a nou, com ens han enlluernat alguns joves com Marc Domènech, com Marc Marruecos, però és que si hem de triar un MVP... Antonio, tu no... Adri, arrugues aquí el morro,
No, és que jo els jugadors clau que ha recuperat Òscar Cano per la causa, per mi no els has esmentat. Que són,
els centrals?
Per mi Àlex Gualda.
També.
Que estava donant un rendiment molt per sota del que podia donar i ara està en una gran versió. I en aquesta línia, Jonander Amelivia. Fins i tot si m'apures, Ortolà. Transmet una sensació de seguretat ara mateix que fa 2 mesos no la tenia. Per tant... jugadors claus han anat recuperant fiabilitat i confiança amb l'arribada del granadí. Un d'ells és Moyano, però és que Gualdam, Elívia, gent que ha anat creixent moltíssim amb ell.
Números en mà, això sí. Sí. Enric, 4 gols porta aquesta temporada. Deia l'Adri el seu sostre com a, en una temporada com a futbolista. Però és que a més els 4 des de l'arribada d'Òscar Cano.
Sí, i a més es veu molt des que ha arribat l'Òscar Cano tot el tema dels mecanismes de l'equip treballat, no? O sigui, els últims gols, per exemple, del Moyano són jugades per la banda esquerra, arribant ell des del segon pal, tot i que aquí acaba entrant al primer pal, no? Però arriba des d'una posició de menys protagonisme ofensiu, fent l'entrada. Quan passa un cop, val. Quan passa dos, tres vegades, dubto ja que sigui casualitat, no? I és d'aquelles peces que a vegades li trobes a l'encaix, com l'any passat el Cristian Herrera, no? A la segona volta ens va donar aquella posició, no? De, com de fals nou, d'una mica més allunyat de l'àrea, doncs penso que ara l'Òscar Cano ho ha trobat amb el Moyano i ho estem explotant molt i hem de seguir.
Adri,
la demostració d'això és que els gols en l'època d'Òscar Cano són principalment d'arribada de segona línia o de xut llunyà, que ha marcat Toni Herrero, ha marcat Moyano, etc. Avui fèiem números, feia 10 jornades que cap jugador del Sabadell marcava de cap. Ha marcat Moyano i ens havíem de remuntar molt enrere per veure l'últim gol de Cristian Herrera, per cert, era l'últim contra la Real Sociedad B, i curiosament aquest Sabadell, aquesta mateixa temporada havia començat amb els 5 primers gols, d'ells 4 havien estat de cap, o sigui que havia començat molt bé en aquest registre i ara feia 10 jornades que curiós. No marcaven de cap.
Ben curiós. Però bé, Moyano, bé, insistim que, mira, alguns diuen per aquí, és un animal, un altre jugador des de l'arribada de Cano. És cert que també coincideix amb, potser, amb un canvi de posició, no? És cert que en alguns partits l'hem continuat veient en el doble pivot, però d'altres directament l'hem vist com un arribador de segona línia, com el futbolista que enllaça amb el punta, i probablement és aquesta la posició on Moyano, Antonio Moyano, es pot sentir més còmode, no?, en el terreny de joc.
Sí, no, i tant. I arriba molt bé i a més si li posen centros, com diu ell, de locos, doncs encantat d'aprofitar-ho, no?
Aquí hi havia conya interna entre ells, també. O sigui, hi havia aquest punt de conya entre Toni i ell en el moment de l'entrevista. Per mi, es generen a vegades debats estèrils de si aquest és mèrit d'un o de l'altre de quan va arribar. Per mi és un encert la seva arribada per la qualitat que t'aporta, però a la vegada és un tall de jugador que crec que no necessitaves tant o tenies més urgències a d'altres posicions quan va arribar. I una cosa no treu l'altra. O sigui, que Moyano et pot donar-te un gran rendiment no implica que crec que en el moment en el que arriba necessitaves altres perfils diferents al del cordobès. Però que és un futbolista que, de fet, o sigui, el secret del fitxatge de Moyano, entre d'altres, és que tu et guardes una mica de cèntims per poder fitxar algú i que Moyano, després de pujar amb l'Alcorcón i que no se'l quedi l'equip madrileny, espera ofertes de segona divisió. I en aquell moment no li arriben i al final acaba venint aquí a Sabadell. El que dèiem abans de no controlar tu el mercat és l'exemple més clar. Segurament tu, a la tercera jornada, a la tercera setmana del mercat d'estiu, no fitxes ni far de vi a Moyano i t'acaba venint per com es desenvolupa el mercat.
5 minutets de programa per parlar del Rayo Majadahonda. Per cert, un Rayo Majadahonda que avui ha anunciat el traspàs de Marcus Anderson, que ens va marcar la primera volta, diria que va ser l'1-0, el primer gol del partit.
Sí.
Una acció ràpida a la contra,
sí,
que acaba amb un xut creuat.
Va agradar aquell dia, aquell jugador, sí, em va cridar l'atenció.
Doncs se m'ha traspassat als Philadelphia Union.
Aquests no juguen a la Super Bowl?
De l'MLS.
Hòstia.
Algú diu per aquí, quan es paga el gol del Raúl, de Sergi García? No invocarem el gol d'Àlex, que ja l'ha fet aquesta jornada.
Podem triar, Gol de Pelayo a la sortida d'un córner, gol d'Alberto Fernández...
Venen uns quants. I Josu Azcoiti, que ja no està, eh? Ja definitivament la fitxa federativa li ha donat de baixa al Rayo Majadahonda. Però insistim que l'última hora d'aquest Rayo Majadahonda és que Marcus Anderson ha estat traspassat i, per tant, no ve a la nova Creu Alta.
Algun dia podríem parlar de com s'han portat de malament amb Josu Azcoiti al Rayo.
Allà, no? Doncs sí. Dit això, partit de 6 punts. El primer dels dos seguits a casa... Important també aquesta dada. Però el partit d'aquells de... Si guanyes, fas un cop damunt la taula, Enric.
Sí. És un partit molt important, no? Ja ho era el d'aquesta setmana. el no haver guanyat encara, potser encara més, no? Sí que és un punt de la Lliga que encara no és decisiu, però bueno, el que hem anat comentant, no? De les dinàmiques, i és més important del que potser pot semblar, no? Guanyar aquest partit, agafar aire, t'assegures ja aquí tenir un rival que, bueno, si més pots guanyar també l'average, no? per anar tancant aquests temes. Bueno,
has de guanyar dos, aquí.
Sí, sí, però bueno, hi confiem. I, bueno, jo estic segur, un diumenge al matí, la Creu Alta, bon ambient, la gent està engrescada.
Sol funcionar, allò dels diumenges al migdia.
No perdem des de Miguel Álvarez, entrenador del... És veritat que tampoc hem jugat cada 15 dies a les 12 de diumenge, però des de...
Ni sempre juguem al gener, que diria aquell, també. Perquè déu-n'hi-do.
18 partits al mes de gener sense que el Sabadell perdi, de manera consecutiva.
Sí, pensava, si li sumem el de Copa, un de Copa que vam jugar, que vam perdre els penals, això sí.
Santolària, no? De Riu?
Sí, però en serien 19.
Sí, sí.
Total, déu-n'hi-do.
Quina tanda de penals aquell dia.
I contra l'Hèrcules Copa del Rei, diu Roger Benet.
Roger Benet,
crec que no, ha perdut el fil...
Sí, clar, 11 de setembre, però de molts anys enrere, Benet.
Està,
o sigui,
ha perdut el fil fa estona, eh?
Està fent gràfics, està muntant a tu com a pilot d'avió i s'ha perdut.
Partit molt important, deien. El Mengot deia 6 de 6 de manual i portaria 0 als dos partits. La meva porra, tant de bo... Tant de bo, perquè després ve el Barça Atlètic.
Una altra estadística. Contra els de baix, el Sabadell, gairebé sempre i que duri, està traient els resultats endavant. Els únics que havia perdut eren SD Logroñés a la primera volta i Rayo Majadahonda també. Per tant, els averajos, el més normal és que acabis perdent tant el de la SD, que ja el tenim perdut, com el del Rayo Majadahonda, però jo signo l'1-0, evidentment, i jugar-te-la després acabada.
No ens posarem exquisits, no?
No, correcte.
A tot això, sí que parlaves tu, Adri, abans, de 3 partits consecutius repetint l'11, el que sí que hem d'esperar aquest cop segurament siguin canvis a l'11. Una quarta... Ara em portaré a la contrària, potser, però
no,
és difícil
sí.
De pensar en una quarta 11 consecutiu.
Saps què passa? Que jo veig a Òscar Cano amb tantes ganes de posar a Marro algun dia de titular que ja no el descartava aquesta setmana, o sigui que vés a saber. Però sí.
Calavera també, segurament, no, Enric, que pugui...
Sí, sí, aquí a la... Bueno, a veure, no? Perquè jo pensava que era un perfil pur de lateral dret que el portàvem i ens va sorprendre l'altre dia... El Carles Salvador, que jo també pensava que jugaria més al mig camp, està jugant darrere. Tinc ganes de veure els propers partits per veure on assentem una mica tots aquests jugadors nous.
Somreia Roger Benet, no sé què ha liat, eh? Però bé, sí, és un pop aquí amb els dits, tocant les màquines. Doncs res, que queda res menys de... Què queda? 30? Diu? Ah, ja està, adéu. Doncs vinga, adéu, que marxem. Adrià Arroyo, Enric Arnella, gràcies a tots dos per venir aquí al Tribuna.
Gràcies a vosaltres.
I molta sort també a l'Astral Pool aquesta temporada, anirem seguint. Gràcies al Roger Benet, al control de so realització. Demà, Hotel Suís a la 1 amb aquest senyor, amb l'Adrià Arroyo. Que vagi molt bé, bona setmana, adéu-siau.